Avui ens apropem a la vida professional, a la trajectòria d'un olerdolenc criat a Moja, que ara resideix fora de la comarca, però que no ha deixat de mantenir els vincles amb el municipi d'Olèrdola. Ens referim a en Jordi Castellví. Què tal? Molt bon dia, Jordi.
Bon dia, què tal? Com estàs?
Doctor en didàctica i ets professor a l'Autònoma de Didàctica de les Ciències Socials, doctor en Educació. I fa uns dies ens agradaria aturar-nos aquí. Doncs, fa uns dies molta gent del poble de Moja, en concret de les persones vinculades encara amb l'escola Circell, ens van fer notar que havies anat a fer una gravació, un desplegament tècnic important, que els va sorprendre, per explicar, entenc, les teves vivències. Què és el que vas gravar, Jordi?
Doncs mira, a part de ser professor de l'Autònoma, també col·laboro amb la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, i resulta que ara s'ha iniciat doncs, el grau d'educació primària a la UOC, que abans no hi era, i va començar, jo em penso, fa un parell d'anys. I encara les assignatures estan en construcció. Això va començar amb el primer any del grau, però les assignatures que són, per exemple, de tercer o de quart, doncs encara estan en construcció. I en aquest cas, doncs, estàvem dissenyant alguns materials per l'assignatura de, justament de didàctica de les ciències socials que m'han encarregat doncs, dissenyar. I un d'aquests materials doncs, consistia en parlar sobre quines són les finalitats de l'ensenyament de la ciència social. D'acord? Llavors vam considerar oportú que el més adequat doncs, era gravar aquest vídeo, que és aquest material on tractem aquest tema, doncs, parlar-lo a dins d'una escola, no? I quan se'm va plantejar aquesta necessitat, jo vaig pensar que no hi havia millor lloc doncs, que l'escola de Moja, que és doncs, l'escola on jo em vaig formar també i on també vaig treballar fent pràctiques com a mestre i em va semblar un lloc adequat. Per part de l'equip no va haver-hi cap problema, per part de l'escola tampoc. Vaig poder parlar amb la Sara Pena, per exemple, i se'm va permetre anar-hi, a més, amb molta il·lusió de que pogués gravar allà i que pogués tornar a la meva escola, i vam poder-ho gravar, doncs, la setmana passada.
I què hi mostres en aquesta gravació, en aquest vídeo? Què expliques? Uh-huh.
En aquest vídeo, bueno, utilitzem de fons diferents espais, una classe i després també l'entrada, i el que parlem és això que et comentava, no? Doncs quines són les finalitats de l'ensenyament de les ciències socials, que és un dels temes, a mi, que crec que són més importants i que em preocupen més, com a punt d'inici d'una assignatura com la didàctica de les ciències socials. No? Entendre per què ensenyem ciències socials, per què són importants. I de vegades aquesta és una idea que es perd una mica de vista. No? Els professors i professores, mestres, perdem una mica de vista de per què estem ensenyant ciències socials. De vegades pensem que és pel simple fet d'aprendre doncs, història o geografia, no? Memoritzar una sèrie d'informació, uns personatges o unes efemèrides, i en realitat aquest no és l'objectiu, no? L'objectiu és construir una sèrie de coneixements, però sobretot per entendre el present i entendre que podem participar en el present, en la democràcia, i una mica prendre decisions de forma raonada. Llavors, no és tan important que memoritzem tota una sèrie de fets, sinó que siguem capaços d'utilitzar tota aquesta informació, tots aquests coneixements, per actuar en el present i fer-ho això, doncs, de forma crítica i raonada i fonamentada.
I entenem que aquest coquet de dedicar-te a la docència, perquè de fet tu tècnicament podíem dir que series mestre de mestres, no sé si et va néixer a la pròpia escola Circell, aquest interès per la didàctica.
Doncs bastant, sí, perquè jo d'entrada vaig estudiar història, però sí que és veritat que durant bastants anys vaig estar treballant com a mestre de repàs per aquí, Moja i pel Penedès, i després també vaig treballar a l'escola a la biblioteca, quan es va obrir. De fet, vaig ser una de les persones que va ajudar que s'obrís al poble. I llavors vaig veure doncs, que tot el món de l'educació i el treball amb nens i nenes doncs, m'agradava molt. I vaig decidir, per una banda, començar el grau d'educació primària, després de la carrera d'història, i començar alhora en paral·lel el doctorat en educació. D'acord? I res, a vegades la gent em pregunta, ostres, i vas fer història primer, doncs has perdut una carrera, no? Que has acabat aprofitant, però no, perquè realment la majoria dels meus companys tenen aquestes dobles formacions. Tenen tant la formació de la disciplina i, per tant, d'història, com la formació de la didàctica i, per tant, seria el grau d'educació primària. Val? Llavors, la intersecció en això, diguéssim, en la intersecció d'aquests dos elements hi hauria la didàctica de les ciències socials, que és el que fem.
Ja ets doctor i ara ja t'hi pots dedicar i amb aquesta intensitat, doncs, no només, com comentaves, a l'Autònoma, sinó a la Universitat Oberta de Catalunya. No ha estat fàcil perquè apostar per aquesta trajectòria, doncs, segurament fa uns anys ho tenies clar, però el resultat i arribar-hi, doncs, potser hi havia aquest grau d'incertesa i has hagut de dedicar-hi molts esforços.
Sí, mira, jo he tingut la sort que des de que he començat, jo no em vaig formar a l'Autònoma, només el doctorat i el màster, però el grau no vaig venir a l'Autònoma. Jo el grau el vaig fer a la UB i el grau d'educació primària el vaig fer a la Universitat de les Palmes de Gran Canària. Estic una mica lluny, però el vaig fer online. I tot i que jo no em vaig formar d'entrada a l'Autònoma, sí que des de que vaig fer el doctorat i vaig fer el màster abans, em van donar tota la confiança i per donar-me un lloc. És a dir, van considerar que era una persona que valia, que podia fer carrera a la universitat i sempre em van donar totes les facilitats. I això és molt d'agrair perquè sé que això no és gens fàcil. Hi ha altres persones que no han tingut aquesta sort, no solament en el meu àmbit, sinó en altres, no? Fer-se un lloc a la universitat i fer carrera universitària sempre costa molt. Hi ha moltes persones que valen molt i que no ho aconsegueixen pel simple fet del joc laboral, no? De que no hi ha una plaça o que doncs ja sabem la situació precària en la que es troba la universitat. Per tant, jo em considero una persona molt afortunada perquè penso que a part de valdre has de tenir, doncs, trobar el moment, tenir l'oportunitat, trobar les persones que confien en tu i també que realment hi hagin opcions viables a nivell laboral. En el meu cas hi eren, no és cap mèrit meu, és simplement que vaig anar a petar en un lloc que realment doncs feia falta fer contractacions i després d'un temps, doncs al final, primer vaig aconseguir una beca del Ministeri que vaig poder anar a Canadà. Em penso que en vam parlar fa un temps, quan vaig tornar a Canadà, que vam parlar doncs que hi havia anat i això, no?
Sí.
I quan vaig tornar, doncs sí que és veritat que vaig fer uns anys d'una cosa que es diu una desconnexió, que és que tu et demanen que vagis a una altra universitat a treballar un temps abans de tornar a la universitat on t'has doctorat, i vaig estar un parell d'anys a la Universitat Internacional de La Rioja, a la UNIR, i per sort, doncs després d'aquests 2 anys vaig aconseguir guanyar una plaça a la Facultat de Ciències de l'Educació, que és l'Autònoma, que és casa meva, i he pogut tornar, i aquí estic. O sigui que és llarg el camí, però també té la seva recompensa, en el meu cas l'ha tingut.
En contacte, com comentàvem, a Olèrdola, no vius a Olèrdola, però sí que tens molts vincles, els familiars, sobretot, però d'altre tipus.
Correcte. Jo ara mateix visc a Mataró, però els meus pares viuen a Moja i la majoria de les meves amistats doncs, són del Penedès i, per tant, vinc molt sovint per aquí, clar que sí.
Comentaves, professor de didàctica de les ciències socials, com es poden fer atractives les ciències socials?
Com es poden fer atractives? Doncs mira, això té molt a veure amb el que comentàvem abans de les finalitats de les ciències socials. Normalment les ciències socials no són atractives quan són excessivament memorístiques, quan el que parlem o el que transmetem és un relat històric, com si fos una novel·la, de vegades doncs pot ser molt pesat, no? Es pot fer molt feixuc si demanem una gran memorització sense entendre o sense reflexionar sobre les ciències socials, no? Penso sobretot en història perquè moltes vegades és la ciència social que té més èxit, no? O la geografia. El que nosaltres proposem i que jo penso que les fa una mica més atractives és, d'entrada, concebem les ciències socials com un tot i no parlem això en les ciències socials a nivell d'escola, que seria l'ensenyament del medi. Quan parlem de l'ensenyament del medi en la vessant de les ciències socials, les concebem com un tot, en el qual s'integren doncs, la història, la geografia, la sociologia, les ciències polítiques, les ciències jurídiques, és a dir, una visió àmplia del que són les ciències socials. I, per tant, el coneixement no el voldríem fer pivotar entorn de les disciplines científiques, sinó entorn de problemes. I llavors, els eixos, aquests nodes de treball, són problemes actuals són problemes que toquen els nens i les nenes, que veuen a la televisió, que veuen per internet, que parlen a casa, que es troben a l'escola, i a partir d'aquests problemes comencem a investigar, comencem a desgranar-los i veiem totes les implicacions socials que tenen. I també poden ser implicacions d'altres àmbits, eh? Però en el nostre cas serien totes les implicacions socials que tenen, i a partir d'aquí podem aprendre història, a partir d'aquí podem aprendre geografia, a partir d'aquí podem aprendre doncs, sociologia, podem aprendre coses de la política. És a dir, a partir d'aquests problemes anem arribant a totes les disciplines, però les disciplines no són el punt de partida, sinó són una eina per poder entendre la complexitat d'aquests problemes socials. Entenem que són problemes socials que ja els hem traslladat a un nivell que puguin entendre els nens i nenes, eh? Estem parlant. I després que tinguin una certa capacitat d'incidir-hi, que puguin actuar, que puguin tenir una certa capacitat de transformació. És evident que hi ha problemes socials d'un gran abast que no hi tindran incidència, que no poden tenir incidència, no? Però hi ha molts altres problemes que sí que poden tenir una certa incidència, si són de l'àmbit local, de l'àmbit més pròxim, o si són problemes globals però que hi podem fer alguna cosa a nivell individual cadascú, d'acord? Llavors, diguéssim, per resumir-ho, l'eix, el nucli, serien aquests problemes que els anomenem problemes socials rellevants, que serien el nucli de treball, d'acord? I pensem que així això permet, doncs, una major motivació perquè té una connexió molt més gran amb la seva pròpia realitat, amb la seva vida i a més requereix d'una participació, requereix d'una agència, requereix d'un treball i no solament d'una escolta o de prendre notes o de memoritzar doncs, un cert relat.
I et trobes futurs professors o mestres motivats o que connecten amb aquest plantejament?
Sí, totalment. De fet, quan ho treballem, veuen clarament que cap aquí és on hauria d'anar la cosa. Tothom, quan treballem amb ells i elles, recorden com van aprendre ciències socials i en alguns casos, sobretot a la secundària, doncs tenen el record d'unes ciències socials centrades especialment en la història i absolutament memorístiques. Molta gent li agradava perquè també és com una novel·la, no? Com un conte, però realment la... diguéssim que el valor que té això no és tant com podria tenir aquesta altra perspectiva, no? Llavors, sí. I a més, en l'àmbit de l'educació primària, o també jo treballo també amb formació del professorat infantil, doncs, evidentment, aprendre dates i aprendre fets històrics, efemèrides i grans personatges històrics no té cap sentit, no? Sobretot quan més petits són les nenes i els nens. Per tant, hem d'entendre quines són aquestes finalitats. Tornem al que parlàvem. Per què serveix aprendre ciències socials? Què en traiem? Què és l'important? I, per tant, a qui portem, a què hem d'aprendre i com hem d'articular aquests coneixements.
Connectant amb la idea també que comentaves abans, per entendre el present, intentar també incidir, si no ens agrada.
Correcte, correcte. Hi ha una cosa que no tenen gaire clara els nens i les nenes, i ho sabem de les investigacions que fem, que és la seva capacitat d'incidir en el present. Sempre pensen, ostres, això, ara sóc un nen o una nena, quan sigui gran potser, o a vegades ni això, no? Perquè sembla que la nostra capacitat d'incidència sigui molt baixa. Però en tot cas, pensen, ara sóc un nen o una nena, no tinc cap capacitat d'incidència, això no va amb mi. I no és així, els hi hem de fer creure doncs, la idea de que sí que tenen una capacitat d'incidència. Ara bé, com deia, potser és a un nivell local, a un nivell personal, però sí que tenen una capacitat d'incidència, d'actuació, i a més s'ho han de creure perquè si entenen que no tenen cap capacitat d'incidència, diguéssim, no actuen, no es fan seus aquests coneixements i l'entenen com una cosa absolutament aïllada de la seva vida, no? Hi ha una cosa que també hem estudiat molt, que és la diferència entre l'escola i la vida, com si fossin dues coses diferents. I és el contrari del que volem transmetre, no? L'escola és la vida. L'escola no és una cosa separada de la vida. I, per tant, l'escola no et prepara per la vida, sinó que l'escola és la vida en si mateix, és part de la teva vida, d'acord? Hi ha una altra cosa que també m'agradaria fer èmfasi, que és que moltes vegades parlem de que l'escola ha de formar futurs ciutadans, com si els nens i les nenes no ho fossin. És a dir, i no estem parlant d'una ciutadania al nivell legal, de tenir 18 anys, de poder votar, exercir el vot, etc. Si no, estem parlant d'una ciutadania moral. De fet, nens i nenes són persones que formen part de la nostra societat, que són nens i nenes, però això no vol dir que siguin persones que tenen menys valor, diguéssim. Són integrants de la nostra societat, tenen la seva capacitat d'actuar, de decidir, de dir això m'agrada i això no m'agrada, de donar la seva opinió, i per tant, doncs hem de formar una ciutadania per ser ciutadans i ciutadanes ara.
Tots aquests propòsits es situen, s'intenten desenvolupar en un context on, en general, l'escola i de manera específica la professió de mestre o de professor no té el reconeixement social que hauria de tenir.
Aviam, reconeixement social. Jo penso que sí, que els mestres cada cop, i les mestres cada cop tenen més reconeixement social. Clar, aquí hauríem de veure si va de la mà el reconeixement social del reconeixement laboral, en el sentit de drets i condicions laborals, d'acord? Jo crec que el reconeixement social, de que se li dona valor a la tasca, sí, però després això no va acompanyat d'uns drets laborals, jo crec, dignes. I aquí ens aniríem per un altre tema que jo crec que és com es regeix o com es valoritza algunes professions per sobre d'unes altres i quines lògiques hi ha aquí, no? Normalment les professions que es valoren més doncs, tenen a veure amb l'oferta i la demanda i la producció de capital, no? La producció de diners. I com que fer de mestre és una professió del sector terciari doncs, que no produeix un producte i que, a més, en molts casos és pública i no produeix un benefici econòmic directe, doncs llavors no se la valora tant, però jo penso que socialment sí que està valorat, però no econòmicament. Jo crec que aquí està la diferència.
I amb la teva trajectòria encara curta, però vaja, amb certa perspectiva, si ens pots oferir com a mínim doncs, una valoració, una opinió sobre si trobes molts joves que seran els futurs mestres dels nostres infants motivats.
Sí.
Hi ha motivació en l'exercici de la professió dels futurs mestres i professors?
Sí. Moltes vegades hi ha una narrativa pessimista o derrotista sobre les noves generacions i la joventut. Però jo, en realitat, sóc més aviat optimista. Jo penso que arriben persones molt, molt formades, molt preparades, amb coneixements molt diversos, que amb molts interessos i amb moltes ganes de treballar de mestres i amb moltes ganes de seguir aprenent. I molt clar, aquesta idea de que han de seguir aprenent durant tota la vida. Jo crec que això ho tenim. Llavors, jo crec que arriben també professionals amb moltes idees i jo sóc optimista. Jo, en realitat, sóc força optimista, tot i que també veiem algunes mancances, especialment en temes lingüístics. Però jo penso que això té a veure també amb el tema dels nous mitjans de comunicació, no? Que també tenen uns codis lingüístics i que interfereixen una mica amb els codis que serien potser més propis del món acadèmic o de la docència, fins i tot. I després hi ha una altra cosa, que és el retrocés del català, que això també és una cosa que anem veient. I això té a veure doncs, amb molts aspectes, però jo crec que Catalunya és un país o és un territori cada cop més divers, en el que conviuen diferents cultures i diferents llengües, i mica en mica doncs, el català i després també els mitjans de comunicació, no? El poder que tenen els mitjans de comunicació en castellà, i veiem que el català mica en mica va retrocedint, i jo també he estat, per exemple, ara recentment corregint exàmens de la selectivitat d'història i també he vist moltíssimes interferències del castellà en els exàmens escrits en català.
Moltes faltes.
Tot i que en la meva classe només hi ha una persona que va demanar un examen en castellà. I només un examen. O sigui que tampoc la gent sí que vol fer un català, diguéssim. El que passa és que doncs, té moltes interferències doncs, del castellà o de llenguatge propi d'altres contextos. Però vaja, en tot cas, jo penso, m'he anat una mica per les branques, però en tot cas jo penso que les ganes hi són, la formació hi és, les persones són molt vàlides. El perfil professional jo crec que és diferent que el mestre o la mestra de fa unes dècades, però també perquè penso que ho ha de ser, perquè els temps també són diferents, però en tot cas no estic en termes generals preocupat i penso que anem en un bon camí.
Doncs deixem aquesta consideració. Volíem recollir amb aquesta excusa d'aquesta filmació, aquesta gravació que va fer a l'Escola Circell de Moja, en Jordi Castellví, doncs volíem també recollir aquestes reflexions al voltant de la seva feina, de la seva professió, de ser mestre de mestres, professor de professors, en aquest cas de didàctica en ciències socials. Jordi Castellví, moltes gràcies de veritat per atendre'ns, enhorabona per la feina i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.